xarxa. Bon dia, la una us parla Maria Lara. Prova de foc sense precedents a la mobilitat avui a Catalunya. Des d'aquest matí, durant 5 mesos, es posa en marxa un pla de transports alternatiu per carretera entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders a motiu del tall ferroviari de les obres del corredor mediterrani. En aquest sentit, Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures de Catalunya, en una atenció als mitjans, s'ha mostrat satisfet en aquesta primera jornada, ja que de moment sembla que el transport funciona correctament.
En primer lloc, diguem, sense triomfalismes, però podem dir que les coses han funcionat raonablement bé. Evidentment, es poden millorar i ens comprometem a fer-ho. Cada dia farem una anàlisi de com funcionen les coses i el dia següent procurarem millorar-les. Repeteixo, no triomfalisme, però les coses han anat bastant bé.
Per Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, el dispositiu de busos alternatius desplegat funciona, tot i que també caldrà fer ajustos per millorar el flux de trànsit. Ens amplia el Víctor Merencio, de Ràdio El Vendrell.
Martínez ha destacat que han retirat les places d'aparcament de bona part dels carrers propers a l'estació de Sant Vicenç per facilitar el trànsit dels autobusos alhora que han reforçat la presència de la policia local a la zona.
Hem fet alguna reserva o prohibició d'estacionament en algun punt, sobretot carrers que són de doble sentit, més estacionament, doncs eliminar estacionament perquè sigui més net a l'entrada. Després, sobretot, senyalització i, sobretot, després, presència, diríem, 24 hores de la policia local per evitar que hi hagi cap obstacle al carrer que pugui dificultar a l'entrada i sortida d'autobusos, que és la clau. Hem de tenir molt clar que l'estació de Sant Vicenç de Calders és una estació de trens, no d'autobusos. Per tant, no està dissenyada per engullir tant volum d'autobusos o de vehicles de mida tan gran. Per tant, és evident que això genera una mica de dificultat. Però dintre de les dificultats, i entenent doncs, l'espai físic disponible, jo crec que de moment ens estem en sortint.
Pel que fa a la proximitat dels habitatges a l'estació i les molèsties que pugui ocasionar l'anar i venir constant de desenes d'autobusos amb les respectives maniobres, Martínez ha precisat que en molts casos es tracta de segones residències que estan deshabitades en aquesta època de l'any. En aquest sentit, ha demanat que les obres no s'allarguin més enllà del mes de març, perquè, si no, sí que generarà un problema amb el veïnat.
I avui també s'ha recuperat un avant express entre Tortosa i Barcelona per facilitar la mobilitat dels usuaris de les Terres de l'Ebre. Farà dos viatges cada dia, un per sentit, i haurà de reduir fins a una hora el temps del trajecte habitual. I avui omplir la cistella de la compra ja és més car. S'acaba la rebaixa de l'IVA que s'ha aplicat a alguns aliments des de fa un any i mig per contrarrestar la inflació. Recordem que aleshores es va eliminar l'IVA dels aliments de primera necessitat i es va reduir del 10 al 5% en oli de llavors i també en la pasta. La tornada d'aquests percentatges serà de forma progressiva fins a l'any que ve.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts, 1 d'octubre de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 1 d'octubre de 2024, avui torna la Champions a Montjuïc. En aquest cas, el Barça rep el Young Boys suís, el partit més important, segons el mateix Hansi Flick, de la setmana. En aquest cas, després de que fes moltes rotacions dissabte passat a Pamplona, recordem, en la primera derrota a la Lliga. En aquest cas, 4-2 contra Osasuna. Avui el Barça torna a jugar Champions, després de perdre la primera jornada al Camp del Mònaco. Ho fa contra un equip suís, el Young Boys, a priori un dels més assequibles d'aquesta competició i que ha començat molt malament a la Lliga Suïssa. És el vigent campió, però ara mateix és penúltima la classificació d'aquesta Lliga Suïssa. La principal novetat del Barça és Frenkie de Jong, que torna a una convocatòria després de més de 5 mesos sent d'estar lesionat, després de lesionar-se el turmell, recordem, en el clàssic de l'abril passat contra el Real Madrid. Avui parlarem molt de futbol, farem aquesta prèvia del Barça contra el Young Boys. Demà, per ser jugar al Girona. També parlarem de bàsquet. Avui també juga la penya, en aquest cas Eurocup masculina, a la alemanya a la pista de l'Ulm alemany. I avui també parlarem d'handbol, perquè el Barça continua al Caire per jugar, en aquest cas, les semifinals del Mundial de Clubs contra el Veszprém Ungarés, l'equip que ara mateix dirigeix l'ex-blaurana, el tècnic ex-blaurana Xavi Pasqual. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Eva Garrido, Eva, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui torna la Champions amb la segona jornada i el partit del Barça, que rep a Montjuïc el Young Boys suís.
Els blaugranes arriben necessitats de guanyar després de caure en el primer partit al camp del Mónaco Hansi Flick, que dissabte va donar descans a Pamplona. D'inici a 5 habituals titulars, continua tenint fins a 8 baixes, 7 lesionats, a més del sancionat Eric García, expulsat a Mónaco. Això sí, torna a entrar a la llista el migcampista Frenkie de Jong, que podria tornar a jugar uns minuts 5 mesos i mig després de lesionar-se el turmell. El partit arrencarà a les 9 del vespre.
Aquest vespre a les 9 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, aquest Barça Young Boys, i demà serà el torn del Girona.
L'equip de Michel, que encadena 5 partits consecutius sense conèixer la victòria, rep demà Montilivi al Feyenoord neerlandès en una cita històrica al primer partit de la màxima competició continental a la demarcació de Girona.
Tornant al Barça, el club blinda una de les perles de la Masia, Marc Bernal, que es perdrà aquesta temporada després de lesionar-se greument al genoll.
El jove migcampista de Berga, que té contracte fins al 2026, el màxim que permet la llei amb un menor d'edat, passa a tenir una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. Precisament el juny del 2026, quan acabi la seva etapa de juvenil, té l'opció d'ampliar el seu vincle amb el Barça 3 anys més. Bernal, de 17 anys, va ser titular en els 3 primers partits de Lliga, fins que es va trencar els lligaments encreuats del genoll.
També en clau blaugrana, el club va anunciar ahir, després d'una junta extraordinària, que tancarà el curs amb uns beneficis ordinaris de 12 milions d'euros.
En qualsevol cas, l'entitat blaugrana ha expressat que el resultat consolidat d'aquesta temporada és d'unes pèrdues de 91 milions d'euros per culpa dels impagaments de les accions de la societat Bridenburg. Bridenburg Invest i els seus socis inversors, i que ascendeixen a 141 milions. Tot i això, el club assegura que no renuncia a cobrar aquesta quantitat de diners en el futur. Com a nota positiva, el Barça ha destacat els 210 milions d'euros ingressats en concepte de patrocini.
En aquesta mateixa sessió de Junta, a banda de presentar els números, també s'ha proposat el termini per tornar al Camp Nou.
Segons explica el club, el primer equip masculí continuarà jugant a Montjuïc fins a la segona volta de Lliga i, tot i que no es fixa una data concreta, no tornarà a jugar al nou Camp Nou fins a principis de l'any que ve. La tornada, això sí, serà progressiva, primer amb un aforament reduït.
Per cert, que el club blaugrana ha confirmat que el primer equip femení del Barça tornarà a jugar a aquest Estadi Olímpic Lluís Companys.
Serà el duel de la fase de grups de la Champions femenina contra el Manchester City, previst pel proper dimecres 18 de desembre.
I tornant a la categoria masculina, encara en futbol, una llegenda del Barça anunciarà d'aquí a just una setmana que penja les botes.
Andrés Iniesta es retira, segons ha anunciat ell mateix a les xarxes, convocant a la premsa i afició a un acte per dimarts de la setmana que ve, el 8 d'octubre. El manxec de 40 anys finalitza la seva última aventura a la Lliga dels Emirats Àrabs després de 5 anys al Japó, un cop va sortir del Barça, on va arribar amb 12 anys i va acabar sent primer capità amb més de 440 partits oficials i guanyant tots els títols, incloses 4 de les 5 Champions que ha aconseguit el club.
I un últim punt de futbol, pel que fa a l'Espanyol, es confirma la lesió del seu capità i pichichi, Javi Puado.
Contratemps important pel conjunt perico, que perd Puado amb un esquinç al lligament del genoll pels propers partits. El club no especifica el temps de baixa, però Manolo González es queda sense el màxim golejador de l'equip, amb 3 dianes, que ha estat titular fins ara en les 8 jornades que s'han disputat.
En bàsquet, la penya disputa avui a Alemanya el primer dels 4 enfrontaments consecutius fora de casa.
El Joventut visita aquesta tarda a les 7 la complicada pista de l'Ulm alemany en la segona jornada d'Eurocup masculina. Els verd i negres han guanyat els 2 partits disputats fins ara, tant en l'inici d'Eurocup com a la Lliga CB, tots 2 a l'Olímpic de Badalona. Pel duel d'avui tenen la baixa d'Adam Janga, amb un esquinç lleu al turmell, després d'una rebrincada dissabte passat en el partit contra el Múrcia.
Aquesta setmana més és setmana d'estrena per als altres dos equips catalans que juguen a competició europea aquest curs.
Demà serà el torn del Baxi Manresa, que debuta a la fase de grups de la FIBA Champions League a casa el Nou Congost, rebent el Benfica portuguès. I dijous el Barça dona el tret de sortida a l'Eurolliga masculina amb una primera jornada en què viatja a Lituània per enfrontar-se als Algris de Kaunas.
A Anabol, el Barça juga avui una plaça per a la final del Mundial de Clubs.
Partidàs al Caire, Egipte, entre el conjunt de Carlos Ortega i el Veszprém hongarès, equip dirigit per l'extècnic del Barça, Xavi Pascual. Pasqui, el Barça, que ho ha guanyat tot de moment aquesta temporada, encara se li resisteix aquest títol després de caure en les últimes edicions amb diverses pròrrogues i fins i tot tandes de penals. El partit començarà a les 4 de la tarda, hora catalana. A l'altra semifinal s'enfrontaran l'anfitrió d'aquesta competició, l'Ali Egipci, i el Magdeburg alemany, vigent campió de les tres últimes edicions.
En hoquei patins, ahir es va fer oficial que Pere Vàries és el nou seleccionador espanyol i director tècnic de la federació.
L'extècnic del Noia substitueix en el càrrec Guillem Cabestany, que és nou entrenador del Calafell, amb qui es va proclamar campió de la Lliga Catalana només a Terrar i que ve a guanyar fa poc més d'una setmana el Mundial d'Hoquei Patins per tancar una gran etapa a la banqueta espanyola. Vàries serà l'encarregat de dirigir el combinat masculí absolut, a més de l'organigrama tècnic de totes les seleccions.
En tenis, Paula Badosa derrota la seva bèstia negra i ja és a quarts de final del 8000 de Pequín.
L'empordanès ha guanyat a la número 3 del món, la nord-americana Jessica Pegula, per un contundent 6-4 i 6-0. La seva rival a quart serà una tenista local, la xinesa Shuang Zhang, que va guanyar la polonesa Magdalena Freck.
En waterpolo, el Club Natació Barcelona, l'únic supervivent català a l'Eurocup masculina, ja coneix els seus rivals per a la fase de grups.
Seran el Panathinaikos grec, el Sabac serbi i l'Umbetgun hongarès, després d'una lligueta doble volta. Els dos primers classificats accediran als vuitens de final.
I un dia a punt, en vela, a la Copa Amèrica, que es disputa a Barcelona, la final de la Copa Louis Vuitton continua igualadíssima després de quatre jornades.
Avui, a partir de les dues, es disputen la setena i la vuitena regates d'aquesta final d'aspirants. El millor de 13, que de moment es manté empatada a 3. Ahir, en condicions meteorològiques òptimes, l'Ineos Britannia es va endur la primera sessió i el Luna Rossa i el Luna Rossa Italià, la segona.
Març 1 d'octubre, 12 minuts passant de la 1 al migdia, comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions a Montjuïc, a l'estadi olímpic Lluís Companys, amb la visita del Young Boys, el campió de les 6 de les últimes 7 lligues suïsses. Això sí, el rival d'avui dels blaugranes arriba en hores baixes. Després d'un mal inici, ocupa la penúltima posició a la classificació, amb 6 punts de 24 possibles, amb una contundent derrota també en l'estrena de la Champions fa dues setmanes contra l'Aston Villa, a casa per 0 gols a 3. A priori, doncs, és el rival més assequible que tindrà el Barça a la màxima competició europea, en què necessita guanyar per la màxima diferència possible, després d'arrencar perdent el camp del Mónaco, recordem, ara també fa dues setmanes. Hansi Flick, que hi va de fer la roda de premsa prèvia en alemany, ha avisat dels perills de Young Boys.
Ja, wir haben die Mannschaft natürlich genauso analysiert, wie wir jede Mannschaft analysieren werden.
Sí, evidentment hem analitzat el rival de la mateixa manera que analitzem qualsevol equip. La temporada passada van guanyar la Lliga Suïssa i aquest any no els estan sortint les coses. Però contra l'Aston Villa van veure que és un equip molt valent i que té molts jugadors molt ràpids. Ho fan especialment bé en el joc de transició, així que realment hem d'anar amb compte amb això. És un equip jove i molt valent, per això hem d'estar preparats.
Also ist eine Mannschaft, die jung ist, die aber auch sehr mutig agiert und deswegen müssen wir uns da wirklich gut drauf einstellen.
Un Hansi Flick que va confirmar el retorn de Frenkie de Jong, a qui escoltàvem ahir en una entrevista a Barcelona i que sembla que tornarà a jugar avui, segons com vagi el partit, uns minuts després de gairebé 6 mesos sense fer-ho.
Nach dem Oktober, wenn vielleicht 2, vielleicht auch 3 Spieler wieder zurückkommen.
Després d'octubre, potser 2 o 3 jugadors poden tornar i tant el cos tècnic com tot l'equip estem molt contents sempre que torna un jugador. Sobre Frenkie, crec que és bo per ell ser-hi, sentir el vestidor, posar-se la samarreta, ajudar l'equip des de dins. I sobre quan pot jugar, ell serà, i si tenim l'oportunitat l'oportunitat de fer-lo jugar, ho farem. No crec que estigui per 45 minuts, potser són 20, potser són 10, però serà bo per ell.
Dann werden wir das tun. Ich denke nicht, dass er 45 Minuten spielt, aber vielleicht 20, vielleicht 10 Minuten. Oh, ich glaube, das wird ihm gut tun.
El tècnic alemany que recupera Frenkie de Jong, per tant, que ja ha entrat a la convocatòria, però continua tenint 8 baixes, les dels 7 lesionats, Ter Stegen, Araujo, Christensen, Gavi, Marc Bernal, Fermín i Dani Olmo, i la del sancionat Eric García, expulsat, recordem, al camp del Mònaco. Avui, per tant, no s'esperen rotacions, després que Pamplona Flick reservés d'inici fins a 5 habituals titulars. Un d'ells, el migcampista Marc Casador, que avui tot sembla indicar que farà de mig centre, i ahir va comparèixer també en roda de premsa.
Bueno, jo crec que l'equip, és el que et dic, està amb moltes ganes de guanyar el primer partit a la Champions. Crec que la derrota del Sadar, bueno, no és normal, a ningú li agrada perdre, però bueno, crec que l'equip està amb una bona mentalitat, estem treballant cada dia per poder donar el nostre 100% i per poder guanyar el màxim de partits possible, i esperem que així pugui ser demà.
Aquest vespre a les 9 a l'estadi olímpic Lluís Companys, aquest Barça Young Boys de la segona jornada de Champions masculina, encara sense Wojciech Szczęsny, amb qui Flick ja va confirmar que havia parlat i que, segons l'entrenador, no ve amb la titularitat garantida. El porter polonès signava amb el Barça aquesta mateixa setmana per començar a treballar amb l'equip el més aviat possible. La convocatòria, que el Barça ha fet pública aquest mateix migdia, torna efectivament Frenkie de Jong, i hi ha fins a 8 jugadors amb fitxa del filial. Els més habituals, Héctor Fort, Gerard Martín i Sergi Domínguez, a més de Cuenca i els cosins Guille i Toni Fernández, i els porters Ander Astralaga i el juvenil Jakovishvili. I demà està el torn del Girona, que encadena 5 partits consecutius entre Lliga i Champions sense guanyar, i buscarà fer-ho demà en una cita històrica, amb el primer partit de Champions a la màxima competició europea a la ciutat de Girona i a Montilivi. L'equip blanc i vermell rebrà el Feyenoord neerlandès, que es va estrenar amb derrota fa 2 setmanes a casa per un contundent 0-4 contra el Bayer Leverkusen, dirigit per Xavi Alonso, i amb l'ex gironí Aleix García a les seves files. Encara en futbol, anem fins a la segona federació masculina per continuar repassant l'actualitat amb una mica més de temps després del cap de setmana. Ho explicàvem ahir, a Lleida va sortir de les places de play-off després de caure per la mínima diumenge al camp d'esports contra el nou líder d'aquest grup 3, el Centre d'Esports Sabadell. Els lleidatans ja preparen la propera jornada, en què visitaran el camp d'un Olot que ha sumat 2 victòries consecutives. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, la derrota contra el Sabadell a casa va fer aparèixer de nou els fantasmes de la temporada passada. Partits a casa contra rivals directes que acaben amb 0-1 en contra va ser el comú denominador el curs anterior. I aquest diumenge, contra el conjunt arlequinat, el passat va tornar a aparèixer en escena. Joan Campín, segon capità del Lleida, parlava d'aquest anàlisi que cal fer a nivell intern quan el conjunt blau juga a casa partits d'una importància màxima.
Sí, és una realitat que és el primer partit on la gent, molts companys s'han trobat en un context on no sé fins quin punt en temporades passades s'havien trobat. Més enllà d'això, no crec que sigui el motiu, però sí que és cert que crec que són coses que òbviament ens va passar l'any passat, com més sabem, quan hi havia molts aficionats el resultat mai se'ns donava de cara. Això crec que és algo s'ha d'analitzar i gestionar i mirar a veure si pot fer donar-li una volta perquè no ens segueixi passant aquest any.
D'altra banda, la calma segueix sent la protagonista dins el vestidor de Lleida, conscient que només s'han disputat 5 partits aquesta temporada i que amb 8 punts segueix en posicions còmodes a la classificació. Marc García, l'entrenador, enviava el següent missatge just després del 0-1 contra el Sabadell.
I evidentment per a mi és obligatori guanyar totes les jornades, també la de 8, perquè ens haurà de ficar líders. Intentarem treballar el partit el millor possible, analitzar l'Olot, veure els seus defectes i les seues virtuts, i intentar fer el millor partit possible fora de casa per intentar tornar a la senda de la victòria, res més.
Després de 5 partits disputats a Lleida 6è, un punt per sobre hi trobem el Sant Andreu i l'Illicitano, amb 10 punts a València i amb 11 el Sabadell.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació també us ho explicàvem ahir, el Prat i el Manresa col·lideren la classificació del grup 5 amb 10 punts cadascun després de 4 jornades. Bon inici per part d'un centre d'esports Manresa que vol tornar a la segona federació. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Sí, després d'un estiu molt mogut amb molts canvis a la plantilla, a la banqueta i també a la directiva, amb la recent renúncia de la presidenta Ruth Guerrero, de fet el club tot just es troba en un procés per convertir-se en societat anònima. A la gespa, de moment, les coses funcionen. Després del descens de la temporada passada, la incògnita era saber com arrencarien la temporada, per bé que els canvis a l'equip eren obligats. Tot i això, el conjunt blanc i vermell ha aconseguit construir un equip molt sòlid, especialment en l'apartat defensiu. De fet, juntament amb el Prat i l'Escala, són els únics equips que encara no han rebut gol aquesta temporada. Per tant, sota les ordres de Miquel Azparren, de moment les coses funcionen bé al Congost. Els manresans ja miren cap al cap de setmana, tornaran a jugar a casa diumenge a les 12 del migdia contra el filial del Girona.
Gràcies, Pol. I per cert, encara en futbol, ja tenim millor gol de la setmana. El més votat ha estat el del xut des de pràcticament a mig del camp de Moja, del Sabadell B, en aquesta tercera federació, amb gairebé el 35,6% dels vots, per sobre d'un dels dos gols que va fer Adri Toró, del Vilafranca a la Lliga Elit, de la mitja volta de Pau Salvans, que li va donar la victòria a l'Olot a la segona federació, i de la vaselina de Gonzalo Carmona del Mollet, de primera catalana. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa, on hi trobareu cada dilluns l'enquesta per poder votar el que més us agradi. En bàsquet, avui torna l'Eurocup masculina per a la penya, amb la segona jornada, el primer repte europeu del curs fora de casa, en una pista complicada, com és la de l'Ulm alemany, i ho farà amb una baixa destacada, la d'Adam Hanga, amb un esquins lleu al turmell, després d'una rebrincada dissabte passat contra el Múrcia. El Joventut, de fet, afronta avui el primer de quatre desplaçaments consecutius entre Eurocup i Lliga CB, una oportunitat per al conjunt de Dani Miret, que ha arrencat amb dues bones victòries a l'Olímpic, contra rivals exigents com el Hapoel de Tel Aviv i l'UQAM Múrcia, per agafar bona dinàmica també lluny de Badalona. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La penya ja es troba a la ciutat alemanya d'Ulm, on aquesta tarda disputarà la seva segona jornada d'Eurocup. El conjunt alemany va eliminar en play-off a la penya ara fa dues temporades, però els verdinegres ja es van treure l'espina d'aquest partit la passada temporada, guanyant el conjunt alemany. Ara els de Dani Miret arriben en un bon moment al primer desplaçament europeu de la temporada. Van guanyar la setmana passada en el debut de la competició i han tornat a guanyar amb autoritat aquest cap de setmana al Múrcia en el debut a la CB. L'equip funciona, però Miret avisa que ara arriben una sèrie de partits fora de casa que posaran a prova el grup.
Tenemos la tranquilidad de que como equipo respondemos. Tenemos este orgullo y esta mentalidad de querer darlo todo. Ahora jugamos cuatro partidos seguidos fuera de casa. Esto va a ser también un aprendizaje para el grupo. Hay que estar preparado para lo que va llegando, ¿no? Son oportunidades. Ahora el calendario pues es así. Jugamos dos seguidos de ACB y dos seguidos de Eurocup.
No han viatjat a Ulm ni Miguel Malicalet ni Adam Hanga. L'Ale Ungarès té un esquins al turmell d'una mala caiguda en el partit contra el Múrcia, però la lesió no és greu.
Gràcies, Ferran. Aquesta setmana més és setmana d'estrena per als altres dos catalans que juguen competició europea aquest curs. Demà serà el torn del Baxi Manresa, que debuta a la fase de grups de la FIBA Champions League a casa al Nou Congost, rebent el Benfica portuguès. Això serà demà a 9:15 del vespre. I dijous el Barça dona el tret de sortida a l'Eurolliga masculina amb una primera jornada en què viatja a Lituània per enfrontar-se als Alguiris de Kaunas. Aquests Alguiris Barça dijous a les 7 de la tarda. En handbol, avui tenim un partidàs entre el Barça i el Vesprem hongarès, que dirigeix l'extècnic blaugrana Xavi Pascual Pasqui i que servirà per determinar el finalista de la Superglob, del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega hi arriba després d'haver-ho guanyat tot aquest curs, dos partits de Lliga Sobal, tres de Champions, sent líder en solitari del seu grup, i els dos de la lligueta d'aquest Mundial de Clubs, que s'està disputant al Caire, a Egipte, apallissant el Sydney australià, i amb un bon triomf també diumenge contra l'anfitrió d'aquesta competició, l'Al Ahly egipci. El rival d'avui, el Vesprem, que a banda de Pasqui també compta amb dos ex-blaugranes a les seves files, Lucas Sindrich i Ludovic Fàbregas. El capità blaugrana, Dick Amem, espera un partit exigent, però confia en aquest bon inici de l'equip.
Partido muy duro, muy físico también, que sea a nivel agresivo o también de velocidad, creo que va a ser un partido, bueno, pues podría ser perfectamente un cuarto de final de Champions, una final de Champions. Son dos equipos top con jugadores de alto nivel, entonces espero a un partido de alto nivel. Llegamos bien, creo que hicimos dos partidos muy serios. Veo el equipo bien, creo que llevamos un tiempo jugando muy bien. No solo esta temporada, pero tengo la sensación cada vez que no perdemos nuestro juego. Podemos estar un mes, dos meses fuera, pero a la que volvamos a entrenar un poco juntos, se ve directo que el equipo está bien.
Avui a les 4 de la tarda hora catalana, aquest Barça Vesprem des del Caire, Egipte, semifinal del Mundial de Clubs. A l'altra semifinal s'enfrontaran precisament l'anfitrió, l'Al Ahly, contra el Magdeburg alemany, vigent campió de les últimes 3 edicions i botxí del Barça en dues finals. I en hoquei patins, ahir es va fer oficial que Pere Varias, ex-tècnic del Noia, entre d'altres equips, és un nou, el nou seleccionador espanyol i director tècnic de la federació, un secret a veus, que ja es va fer oficial. Com dèiem, Varias substitueix en el càrrec Guillem Cabestany, que és el nou tècnic del Calafell, amb qui es va proclamar campió de la Lliga Catalana, només a Tarragona, aquest cap de setmana, i que ve de guanyar fa poc més d'una setmana el Mundial d'Hoquei Patins, per tancar una gran etapa a la banqueta espanyola. Pere Varias parlava del repte que li suposava el nou càrrec.
Jo, com a mínim, ho necessito, haver d'afrontar reptes constantment, reptes nous, que em generin il·lusió, que em motivin, i en aquest cas, doncs, el repte és majúscul, l'afronto amb molta il·lusió, molt motivat, amb moltes ganes de començar a treballar, i en definitiva és això, el repte, no? El fet, evidentment, de poder entrenar els millors, de poder competir en grans escenaris, en europeus, en mundials, doncs, se m'ha brindat aquesta oportunitat i no la podia deixar escapar, i amb l'ambició de poder aconseguir els màxims èxits possibles per la federació.
Varias, que serà l'encarregat doncs, de dirigir el combinat masculí absolut, a més de l'organigrama tècnic de totes les seleccions. I un últim apunt, també en hoquei patins, Ribas de Freser ha recuperat el seu històric equip després d'una dècada. El Club Patí Ribas va tornar a competir diumenge i ho va fer amb victòria contra, en aquest cas, a la tercera catalana, en una cita que va servir també per presentar oficialment aquest equip, en una temporada en la qual es marquen objectius ambiciosos. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
La competició oficial d'hoquei patins ha tornat a Ribes de Freser més d'una dècada després. El Club Patí Ribes va disputar el primer partit de la temporada a casa, vencent per 3-2 al Club Hoquei Lloret. Els ribetans van aprofitar el debut per presentar l'equip abans del duel i organitzar una botifarrada just després. Una festa de l'hoquei per a un poble que tornarà a gaudir d'aquest esport. Parla Eduard Vidal, entrenador del Club Patí Ribes.
Jo sóc de fora, però ja, aquí la gent estava molt contenta, la gent, els amics i coneguts dels jugadors estan tots molt involucrats i tots tenen ganes de venir a veure l'inici de temporada, el debut, i sembla que l'ambient està molt maco. Vull dir, si la gent del futbol també és el que hi ha gent que ara està veient el futbol i que pujaran a veure el partit, vull dir que sembla que sí, que la cosa tira endavant bé.
La intenció de la plantilla és establir-se a la zona alta de tercera catalana i, si fos possible, lluitar per l'ascens de categoria. Ara bé, tenint en compte que es tracta d'un equip nou, la prioritat és consolidar-lo.
Sí, jo crec que és això, que és mirada que el grup es compenetri, que estiguin bé, tots es coneixen, bé, hi ha que són de fora, que són de Taradell, però han enganxat molt bé amb els que no es coneixien i estan moltes ganes de tirar endavant.
El Club Patí Ribas ha començat amb bon peu la tercera catalana, no només per la victòria en la jornada inaugural, sinó també pel gran ambient que es va viure al pavelló municipal de la vila. Un primer partit per demostrar que l'hoquei es torna a respirar a la vall de Ribes.
Gràcies, Martí. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Palo Palenzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Represent your country, raise your flag, show your true colors.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Post on ahead, post on ahead. Post on ahead.
has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon dimarts, 1 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts, 1 d'octubre, el dia en què torna la Champions a Barcelona, en aquest cas el Lluís Companys de Montjuïc, amb aquest Barça Young Boys, avui a les 9 de l'espre, la segona jornada de Champions, en què torna a una convocatòria Frenkie de Jong, després de més de 5 mesos lesionat. Demà, per cert, Girona viurà la Champions per primera vegada a la història amb la visita del Feyenoord neerlandès. Avui parlarem de futbol, però també de bàsquet, perquè tenim triple cita europea aquesta setmana amb equips catalans. Avui juga la Penya, demà el Manresa i dijous el Barça. Un Barça que en embol avui mateix també disputa les semifinals del Mundial de Clubs, en aquest cas contra el Veszprém hongarès dirigit per un ex-blaugrana, el Xavi Pasqual Pasqui. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Eva Garrido. Eva, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui torna la Champions amb la segona jornada i el partit del Barça, que rep a Montjuïc el Young Boys Suís.
Els blaugranes arriben necessitats de guanyar després de caure en el primer partit al camp del Mónaco. Hansi Flick, que dissabte va donar descans a Pamplona d'inici a 5 habituals titulars, continua tenint fins a 8 baixes, 7 lesionats, a més del sancionat Eric García, expulsat a Mónaco. Això sí, torna a entrar a la llista el migcampista Frenkie de Jong, que podria tornar a jugar uns minuts, 5 mesos i mig després de lesionar-se el turmell. El partit arrencarà a les 9 del vespre.
Aquest vespre a les 9, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, aquest Barça Young Boys, demà serà el torn del Girona.
L'equip de Mitchell, que encadena 5 partits consecutius sense conèixer la victòria, rep demà Montilivi i el Feyenoord neerlandès en una cita històrica, el primer partit de la màxima competició continental a la demarcació de Girona.
Per cert, el club ha fet públic, ha anunciat aquest mateix migdia, fa uns minuts només, les dues lesions amb temps de baixa. A més, Oriol Romeu té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i estarà unes 8 setmanes de baixa. Daley Blind, el central neerlandès, té una lesió al soli de la cama esquerra i estarà unes 4 setmanes de baixa. Per tant, males notícies per al conjunt gironí, que no podrà comptar ni amb Blind ni amb Oriol Romeu en aquest Girona Feyenoord. Tornant al Barça, el club blinda una de les perles de la masia, Marc Bernal, que es perdrà aquesta temporada després de lesionar-se greument al genoll.
El jove migcampista de Berga, que té contracte fins al 2026, el màxim que permet la llei amb un menor d'edat, passa a tenir una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. Precisament el juny del 2026, quan acabi la seva etapa de juvenil, té l'opció d'ampliar el seu vincle amb el Barça 3 anys més. Bernal, de 17 anys, va ser titular en els 3 primers partits de Lliga fins que es va trencar els lligaments encreuats del genoll.
També en clau blaugrana, el club va anunciar ahir, després d'una junta extraordinària, que tancarà el curs amb uns beneficis ordinaris de 12 milions d'euros.
En qualsevol cas, l'entitat blaugrana ha expressat que el resultat consolidat d'aquesta temporada temporada és d'unes pèrdues de 91 milions d'euros per culpa dels impagaments de les accions de la societat Bridenburg Invest i els seus socis inversors, que ascendeixen a 141 milions. Tot i això, el club assegura que no renuncia a cobrar aquesta quantitat de diners en el futur. Com a nota positiva, el Barça ha destacat els 210 milions d'euros ingressats en concepte de patrocini.
En aquesta mateixa sessió, a banda de presentar els números, també es va proposar el termini per tornar al Camp Nou.
Segons explica el club, el primer equip masculí continuarà jugant a Montjuïc fins a la segona volta de Lliga. I tot i que no es fixa una data concreta, no tornarà a jugar al nou Camp Nou fins a principis de l'any que ve. La tornada, això sí, serà progressiva, primer amb un aforament reduït.
Es calcula que entre finals de gener i principis de febrer es podria tornar a jugar partits al nou Camp Nou. Per cert, que el club blaugrana ha confirmat que el primer equip femení del Barça tornarà a jugar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Serà el duel de la fase de grups de la Champions femenina contra el Manchester City, previst pel proper dimecres 18 de desembre.
I tornant a la categoria masculina, una llegenda del Barça anunciarà d'aquí a just una setmana que penja les botes.
Andrés Iniesta es retira, segons ha anunciat ell mateix a les xarxes, convocant a premsa i afició a un acte per dimarts de la setmana que ve, el 8 d'octubre. El manxec de 40 anys finalitza la seva última aventura a la Lliga dels Emirats Àrabs després de 5 anys al Japó, un cop va sortir del Barça, on va arribar amb 12 anys i va acabar sent primer capità amb més de 440 partits oficials i guanyar tots els títols, incloses 4 de les 5 Champions que ha aconseguit el club.
I un últim punt de futbol, pel que fa a l'Espanyol, es confirma la lesió del seu capità i pichichi, Javi Puado.
Contratemps important pel conjunt perico, que perd Puado amb un esquinze lligament del genoll pels propers partits. El club no n'especifica el temps de baixa, però Manolo González es queda sense el màxim golejador de l'equip, amb tres dianes, que ha estat titular fins ara en les 8 jornades que s'han disputat.
En bàsquet, la penya disputa avui a Alemanya el primer dels 4 enfrontaments consecutius que tindrà fora de casa.
El Joventut visita aquesta tarda a les 7 la complicada pista de l'Ulm alemany en la segona jornada d'Eurocup masculina. Els verdinegres han guanyat els dos partits disputats fins ara, tant en l'inici d'Eurocup com a la Lliga CB, tots dos a l'Olímpic de Badalona. Pel duel d'avui tenen la baixa d'Adam Janga amb un esquinç lleus al turmell després d'una rebrincada dissabte passat en el partit contra el Múrcia.
Aquesta setmana més és setmana d'estrena per als altres dos catalans que juguen competició europea aquest curs.
Demà serà el torn del Baxi Manresa, que debuta a la fase de grups de la FIBA Champions League a casa al Nou Congost, rebent el Benfica portuguès, i dijous el Barça dona el tret de sortida a l'Euroliga masculina amb una primera jornada en què viatja a Lituània per enfrontar-se als Agris de Kaunas.
En handbol, el Barça juga avui una plaça per a la final del Mundial de Clubs.
Partides al Caire, Egipte, entre el conjunt de Carlos Ortega i el Vespres hongarès, equip dirigit per l'extècnic del Barça, Xavi Pascual Pasqui. El Barça, que ho ha guanyat tot de moment aquesta temporada, encara se li resisteix aquest títol després de caure en les últimes edicions amb diverses pròrrogues i fins i tot tandes de penals. El partit començarà a les 4 de la tarda hora catalana. A l'altra semifinal s'enfrontaran l'anfitrió d'aquesta competició, l'Ali Egipci, i el Magdeburg alemany, vigent campió de les tres últimes edicions.
En hoquei patins, ahir es va fer oficial que Pere Bàries és el nou seleccionador espanyol i director tècnic de la federació.
L'extècnic del Noia substitueix en el càrrec Guillem Cabestany, que és nou entrenador del Calafell, amb qui es va proclamar campió de la Lliga Catalana només a aterrar i que ve de guanyar fa poc més d'una setmana el Mundial d'Hoquei Patins per tancar una gran etapa a la banqueta espanyola. Bàries serà l'encarregat de dirigir el combinat masculí absolut, a més de l'organigrama tècnic de totes les seleccions.
En tennis, Paula Badosa derrota la seva bèstia negra i ja és a quarts de final del 8000 de Pequín.
L'empordanesa ha guanyat a la número 3 del món, la nord-americana Jessica Pegula, per un contundent 6-4 i 6-0. La seva rival a quart serà la tennista local la xinesa Shuang Zhang, que va guanyar la polonesa Magdalena Freck.
En waterpolo, el Club Natació Barcelona, l'únic supervivent català a l'Eurocup masculina, ja coneix els seus rivals per a la fase de grups.
Seran el Panathinaikos grec i el Sabak serbi i el Lombet hongarès. Després d'una lligueta doble volta, els dos primers classificats accediran als vuitens de final.
I últim apunt, en vela, la Copa Amèrica, que es disputa a Barcelona, la final de la Copa Louis Vuitton, continua igualadíssima després de 4 jornades.
Avui, a partir de les dues, es disputen la setena i la vuitena regates d'aquesta final d'aspirants. El millor de 13, que de moment es manté empatada a 3. Ahir, en condicions meteorològiques òptimes, Ineos Vitrania es va endur la primera sessió i el Luna Rossa italià la segona. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 1 d'octubre, 8 minuts, gairebé 9 passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions a Montjuïc, a l'estadi olímpic Lluís Companys, amb la visita del Young Boys, el campió de 6 de les últimes 7 lligues suïsses. Això sí, el rival d'avui dels Boranes arriba en hores baixes. Després d'un mal inici de lliga, ocupen la penúltima posició a la classificació, amb 6 punts de 24 possibles, amb una contundent derrota també en l'estrena fa 2 setmanes ara a la Champions contra l'Aston Villa per 0-3. A priori, doncs, és el rival més assequible que tindrà el Barça a la màxima competició europea, en què necessita guanyar i per la màxima diferència possible de gols, després d'arrencar perdent, recordem, el camp del Mónaco. Hansi Flick, que hi va fer la roda de premsa prèvia en alemany, avisava dels perills del Young Boys.
Ja, wir haben die Mannschaft natürlich genauso analysiert wie wir jede Mannschaft analysieren werden.
Sí, evidentment hem analitzat el rival de la mateixa manera que analitzem qualsevol equip. La temporada passada van guanyar la Lliga Suïssa i aquest any no els estan sortint les coses, però contra l'Aston Villa van veure que és un equip molt valent i que té molts jugadors molt ràpids. Ho fan especialment bé en el joc de transició, així que realment hem d'anar amb compte amb això. És un equip jove i molt valent, per això hem d'estar preparats.
Also ist eine Mannschaft, die jung ist, die aber auch sehr mutig agiert und deswegen müssen wir uns da wirklich gut drauf einstellen.
Un Hansi Flick que va confirmar el retorn de Frenkie de Jong, a qui escoltàvem ahir en una entrevista a Barça One, i sembla que tornarà a jugar avui, segons com vagi el partit, uns minuts després de gairebé 6 mesos sense fer-ho. Es va lesionar, recordem, a mitjans d'abril d'aquest mateix any en un Barça-Madrid, en un Madrid-Barça, millor dit, en un clàssic de Lliga. El tècnic alemany que explicava això sobre tornar-se a guanyar el respecte europeu després de diversos anys de decepcions del Barça a la màxima competició continental.
Ein Spiel gegen Monaco verloren, aber ich mache mir da keinen Kopf, was jetzt so ist.
Vam perdre el primer partit contra el Mónaco, però no em preocupa el que va passar la temporada passada o més enllà. És important pel club i també per l'equip, i com a entrenador l'objectiu és tenir el màxim èxit possible a la Champions. Per descomptat, això vol dir que guanyem partits, i sóc molt positiu perquè veig que l'equip funciona bé, que pot jugar bon futbol, un futbol atractiu. I sí, ens hem de guanyar el respecte de nou a Europa, i en això treballem.
Den Respekt wieder arbeiten müssen, dann müssen wir es halt tun. Und daran werden wir arbeiten.
El Barça, que continua tenint 8 baixes, les dels 7 lesionats, Marcate Ter Stegen, Araujo, Christensen, Gavi, Marc Bernal, Fermín i Dani Olmo. Recordem que el Barça també va anunciar ahir una ampliació del contracte de Marc Bernal, en aquest cas fins al 2026, ja ho era, però que amplia la seva clàusula de rescisió 500 milions, i la del sancionat Eric García, que tampoc no pot jugar avui perquè, el recordem, el van expulsar al camp del Mónaco. Avui, per tant, no s'esperen rotacions, després que Pamplona Flick reserveix d'inici a fins a 5 habituals titulars. Un d'ells, el migcampista Marc Casado, que avui tot sembla indicar que farà de mig centre, i ahir va comparèixer també en la roda de premsa prèvia. Casado explicava així com l'havia ajudat Flick a fer-se amb un lloc pràcticament indiscutible a l'11 del primer equip del Barça.
Creo que me ha ayudado muchísimo a poder sacar mi máximo rendimiento, creo que me ha ayudado mucho a entender pues muchos aspectos del fútbol, y sobre todo es una cosa que yo creo que ya tenía, pero que bueno, que él me ha ayudado mucho a sacar mi 100%, de dar el máximo en cada entrenamiento y cada partido, y creo que así las cosas van, pueden ir mejor. Son mis primeros partidos casi en la primera división, y la verdad que me estoy sintiendo cómodo, me estoy sintiendo bien en el campo, tanto el míster como toda la plantilla me están ayudando muchísimo a que pueda ser así, y bueno, sí, estoy contento de momento de cómo van las cosas, esperemos que sigan así.
Aquest vespre a les 9 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, aquest Barça Young Boys de la segona jornada de Champions masculina, encara sense Wojciech Szczęsny, el porter amb qui Flick ja va confirmar que havia parlat i que, segons l'entrenador, no ve amb la titularitat garantida. El porter polonès signarà amb el Barça aquesta mateixa setmana, tot si no hi ha cap inconvenient, per començar a treballar amb l'equip el més aviat possible. I demà serà el torn del Girona, que encadena 5 partits consecutius, en aquest cas entre Lliga i Champions, i sense guanyar, i buscarà fer-ho, en aquest cas, demà en una cita històrica amb el primer partit de Champions, de la màxima competició europea, a la ciutat de Girona i a Montilivi, la demarcació de Girona. L'equip blanquivermell que rebrà el Feyenoord neerlandès, que es va estrenar amb una derrota fa 2 setmanes a casa, per un contundent 0-4 contra el Bayer Leverkusen, dirigit per Xavi Alonso i amb l'exgironí Aleix García a les seves files. I ara mateix, en directe, tenim el seu entrenador, Michel Sánchez, i també el migcampista neerlandès Van de Beek, amb la roda de premsa prèvia. No sé si podem escoltar ja en directe a Michel Sánchez.
To ask a question, please ask for your turn, and I give you. Bon dia a tots, comencem la roda de premsa, demaneu el torn i us no us aniré durant. Marc.
Hola, bon dia, Michel.
Bon dia.
Marc Brugués, del diari de Girona. Si et deixessin escriure el guió del partit per demà, quin seria? Una victòria com sigui, una golejada, o un partit emocionant amb gols? Què has visualitzat?
No, res.
Per nosaltres és un somni jugar a Champions i fer-lo en Montilivi encara més. La nostra afició ens sembla una mica trist el que no esté el camp ple, perquè necessitem a tothom i la gent que està sempre a nosaltres m'agradaria que veure el partit. Però el guion és disfrutar del partit, fer les coses bé, tenir rendiment, perquè ho necessitem, perquè és un equipàs, i donar la nostra millor versió.
Aquest és Mitchell en directe ara mateix. Evidentment, demà farem la prèvia més extensa d'aquest Girona Feyenoord, demà a 6:45 de la tarda. I encara en futbol, anem fins a la segona federació masculina per continuar repassant l'actualitat amb una mica més de temps del cap de setmana. El Terrassa és un dels dos equips catalans que es troben ara mateix en posicions de descens en aquest grup 3 de segona federació, tot i rascar un punt diumenge en un camp complicat, el de l'Atlètic Balears, un dels candidats està a la part alta per plantilla i pressupost. Els agarencs perdien 2-0 i van aconseguir empatar a 2. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club ja mira el futur, i no és un joc de paraules. És que el seu rival serà el Badalona Futur el proper diumenge a les 6:10. Un conjunt de Xus Trujillo que marxava amb la sensació més agra que dolça de l'empat a 2 al camp de l'Atlètic Balears. Una sensació força estranya, ja que recordem que el Terrassa va ser capaç d'empatar un 2-0, però potser els darrers resultats del conjunt agarenc fan que aquest empat sigui insuficient per poder escalar posicions. Per tant, el partit de diumenge és una autèntica final. Un Xus Trujillo que, com dèiem, no marxava gaire satisfet per aquest empat a 2 final.
No. Yo no lo doy por bueno. Yo me vivo la sensación de que perdimos 2 puntos. Sí, porque después de cómo se nos puso el partido, después de, ante un equipo como este, de este nivel, estar tanto tiempo con un jugador menos y no saber jugar esos minutos con un jugador menos, creo que el primer tiempo fue muy cruel, ¿no? 2 minutos de despiste, te meten 2 goles. Eso es lo que tienen los equipos de este nivel. Pero creo que mi equipo, a pesar de no haber sabido jugar esos minutos y haber tenido la tranquilidad necesaria, tiene las ocasiones para, en la primera parte, para no para irse con la puerta de vacío, ¿no? Con el marcador de vacío. Ellos tienen esos 2 minutos tontos de nosotros, los aprovechan, balón parado, que son muy buenos. Luego la siguiente acción que nos cogen lejos, nos cogen fuera de distancia.
I és que toca recuperar la confiança de l'equip després d'aquests resultats negatius i també de l'eliminació a la Copa Federació. I és que el Terrassa portava molt bon ritme de socis, superant els 1.400, però aquests resultats doncs han frenat aquesta escalada, no tan sols a la classificació o en el projecte, sinó també en quant a l'arribada de nous socis.
Gràcies, Miqui. I a la tercera federació, també en futbol, us explicàvem ahir, Prat i Manresa col·lideren el grup 5, el grup català, després d'haver sumat 10 punts en 4 jornades. Els Potablava van superar la Muntanyesa al municipal del Sagnier per la mínima, amb un gol de les acaballes del que els permet encara amb més confiança la propera cita, també a casa contra el CUE, la Fundació Esportiva Grama, que encara no ha puntuat. El Prat Ràdio, Miriam Roures.
L'Associació Esportiva Prat està protagonitzant una gran arrencada del campionat de Lliga a la tercera federació, amb 3 victòries i un empat en les 4 primeres jornades disputades. 10 punts dels 12 disputats fins al moment, derrotant equips com l'Europa B, el Vilassa i la Muntanyesa aquest darrer cap de setmana i l'empat al camp del Manresa. Aquesta arrencada del campionat ha dut els pretencs a comandar la classificació de tercera conjuntament amb el Manresa, amb 10 punts, que té el mateix balanç que els pretencs i són, acompanyats de l'Escala, els únics equips invictes en aquestes 4 primeres jornades. Escoltem Miquel Motoso, el míster de l'Associació Esportiva Prat, parlant d'aquesta arrencada del campionat de Lliga per als pretencs.
Jo crec que l'equip no pot perdre la il·lusió i l'afició tampoc. De cada partit jugava com si fos l'últim, com si ens juguéssim alguna entrada a playoff, un ascens o el que sigui. Aquesta és la clau per aconseguir que un equip estigui a dalt. No desactivar-los ni pensar que qualsevol partit és fàcil. Jo crec que en aquest sentit l'equip està donant un punt molt important en aquest sentit. Ells saben que si juguen, saben que vam acabar l'any passat amb una situació de joc molt bona,
la renovació de molts jugadors, ells saben que és l'any que l'equip té que fer una passada endavant, però això no ens pot privar de ser cautelosos, d'anar partit per partit, de jugar amb il·lusió i que al cap i a la fi és la base del nostre joc.
El conjunt Potalova pretén continuar amb la bona dinàmica, aprofitant que la següent jornada la torna a jugar a casa i rebrà a la grama a un Sagner on busca seguir guanyant partits.
Gràcies, Míriam. I també en aquesta tercera federació el Badalona es va estrenar amb un empat sense gols contra l'Escala en el primer partit amb Jordi López a la banqueta, després que el club destituís Gerard Albadalejo després de només 3 jornades de Lliga. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. El debut de Jordi López a la banqueta del Badalona el passat diumenge en el partit contra l'Escala no va ser l'esperat. En principi, el Badalona necessitava una victòria després d'acumular 2 derrotes consecutives en les últimes 2 sortides i, per tant, l'empat final a 0 i repartiment de punts no va acabar de deixar convençuts els responsables del Club Futbol Badalona. Com deia en Jordi López, que té com a tècnic ajudant a un exjugador del Badalona com és Pere Tarradellas, que ja l'acompanyava en la seva època en el Terrassa, té molta feina per fer encara en el conjunt escapulat, i així ho reconeixia el nou entrenador del Badalona un cop va finalitzar el partit.
Bé, aquest és al final és un camí llarg i hem d'anar construint mica en mica tot allò que volem i bé, està clar que avui hi ha un escenari doncs, ideal, no? Aquí a casa, el primer partit, però segurament aquesta ansietat per guanyar doncs, no ens ha deixat doncs, treure la millor versió.
Per a dir que el Badalona disputarà aquesta setmana la quarta eliminatòria de la Copa Catalunya. Ho farà demà a partir de 8:45 del vespre, un partit que en principi s'havia de disputar al camp del Juventus de Lloret, però que finalment es disputarà a Badalona per petició del club visitant i, per tant, com dèiem, a 8:45 demà al municipal de Badalona, segon partit de Jordi López a la banqueta escapulada en aquesta Copa Catalunya Club de Futbol Badalona Juventus de Lloret. Una nova oportunitat que segurament doncs, servirà també per donar minuts als jugadors menys habituals de la plantilla badalonina.
Gràcies, Ramon. I per cert, encara en futbol, ja tenim millor gol de la setmana. El més votat ha estat el del xut des de pràcticament la mitja del camp de Moja, del Sabadell, ben aquesta tercera federació, amb gairebé el 35,6% dels vots, per sobre d'un dels dos gols que va fer Adri Toro del Vilafranca a la Lliga Elite, de la mitja volta de Pau Salvans, que li va donar la victòria a l'Olot a la segona federació, i de la vesalina de Gonzalo Carmona del Mollet de Primera Catalana. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa, on hi trobareu cada dilluns l'enquesta per poder votar el que més us agradi. Parlem ara de bàsquet. Avui torna l'Eurocup masculina per a la penya amb la segona jornada, el primer repte europeu del curs fora de casa en una pista complicada com és la de l'Ulm alemany. Ho farà amb una baixa destacada d'Adam Hanga amb un esquins al turmell després d'haver una rebrincada dissabte passat contra el Múrcia. El Joventut, de fet, afronta avui el primer de 4 desplaçaments consecutius entre Eurocup i Lliga CB, una oportunitat per al conjunt de Dani Miret, que ha arrencat amb 2 bones victòries a l'Olímpic contra rivals exigents com són el Hapoel de Tel Aviv i l'UQAM Múrcia, per agafar bona dinàmica també lluny de Badalona. Escoltem el tècnic.
És un equip amb molt de talent, jove, amb un projecte que porta anys fent-ho bé i aquest any doncs, han començat també amb la confiança de guanyar fora de casa l'Eurocup al primer partit, que és una cosa molt difícil. Nosaltres ara és un bon següent repte al nostre primer partit fora de casa per veure on estem, perquè emocionalment, a nivell de motivació, és molt més fàcil i molt més divertit jugar aquí a casa, però també l'equip té un nou repte, que és jugar fora de casa contra un equip amb talent i ser consistents.
Avui a les 7 de la tarda en directe per Esport 3, aquest Ulm Joventut de la segona jornada d'Eurocup masculina, en una setmana més que és setmana d'estrena per als dos altres catalans que juguen competició europea aquest curs. Demà serà el torn del Baxi Manresa, que debuta a la fase de grups de la FIBA Champions League a casa, el Nou Congost, contra el Benfica portuguès. Tots els detalls de l'actualitat del Manresa des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Sí, tot plegat després d'un estiu en què ha marxat Pedro Martínez i ha arribat Diego Ocampo. La vida continua igual al Congost. L'equip segueix transmetent un estil de joc alegre i molta energia en el joc. El tècnic Diego Ocampo creu que l'equip està en un punt immillorable en aquest inici de temporada, però vol que les coses es processin lentament.
Lo que espero es que entiendan que ir poco a poco, ¿no? De no tener mucha ansiedad por querer agradar, ¿no? De ir poco a poco, yo creo que puedo aportar, entendiendo lo que somos y quiénes somos. Entonces, bueno, yo creo que nuestro objetivo es ir poco a poco para el miércoles otra vez ya ser muy competitivos en la BCL.
El Baxi s'estrenarà demà a la Basketball Champions League contra el Benfica, el Congost, a partir de 8:45 del vespre, i diumenge visita el Girona en la segona jornada de la Lliga ACB.
Gràcies, Pol. Demà debut al Manresa, com dèiem, en aquesta Champions. I dijous el Barça dona un tret de sortida a l'Eurolliga masculina amb una primera jornada en què viatja a Lituània per enfrontar-se als Žalgiris de Kaunas. Aquests Žalgiris Barça dijous a les 7 de la tarda. I ahir es va presentar la cinquena edició de l'Oncodines Trail, el repte esportiu i solidari que tindrà lloc a l'abril del 2025. L'objectiu d'enguany és arribar a recaptar 250.000 euros per la lluita contra el càncer. On el conidem, Carlos Roger Rams?
L'Oncodines Trail, el repte esportiu i solidari contra el càncer que transcorre entre les comarques del Vallès Oriental i Occidental, el Moianès i Osona, ha presentat ja la seva cinquena edició que tindrà lloc el dissabte 5 d'abril de 2025. En la seva darrera edició, la prova va superar tots els rècords, recaptant més de 200.000 euros i aplegant 227 equips, una xifra que enguany vol arribar als 250 equips i 250.000 euros de recaptació. Jordi Franquesa és un dels directors del repte.
Al final l'objectiu és recollir el màxim de donatiu. Tota la resta, doncs, al final són petits detalls que ens porten a aquest objectiu. Al final l'objectiu és recollir el màxim de donatiu i poder repartir aquest donatiu amb les entitats que ens han acompanyat des del principi. Llavors, a la cinquena edició, igual que hem fet a les altres quatre, seguirem, doncs, compartint els donatius majoritàriament amb Oncovallès, que és l'entitat mare, i llavors, doncs, amb el BBHI de l'Institut Goodman i la Fundació Enriqueta Vilavecchia, doncs, complementem una mica a l'equip d'entitats, que és un equip de Champions, i que, per tant, seguim amb ells.
Pel que fa a les inscripcions, que ja estan obertes en les primeres hores, ja s'hi han sumat més d'una quarantena d'equips, un ritme d'inscripcions que no s'havia vist en les darreres edicions i que convida l'organització a ser optimista de cara a assolir les xifres de la següent edició del repte.
Gràcies, Roger. I un últim apunt, en handbol. Avui tenim partides entre Barça i Vespre Mongarès, que dirigeix l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, Pasqui, que servirà per determinar el finalista del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega hi arriba després d'haver-ho guanyat tot, tant en Lliga Sobal com en Champions, sent líder solitari del seu grup, com els dos de la Lliga d'aquest Mundial de Clubs, apallissant el Sydney australià i amb un bon triomf diumenge contra l'anfitrió, l'Al Ahly egipci. El rival d'avui al vespre, en què a banda de Pasqui també compta amb dos ex del Barça més a les seves files, Lucas Sindrich i Ludovic Fàbregas. Escoltem el capità Dick Amem, que espera un partit exigent però confia en l'inici de l'equip.
Partido muy duro, muy físico también, que sea a nivel agresivo, también de velocidad, creo que va a ser un partido, bueno, pues podría ser perfectamente un cuarto de final de Champions, una final de Champions. Son dos equipos top con jugadores de alto nivel, entonces espero a un partido de alto nivel. Llegamos bien, creo que hicimos dos partidos muy serios, veo el equipo bien, creo que llevamos un tiempo jugando muy bien, no solo esta temporada, pero tengo la sensación cada vez que no perdemos nuestro juego, podemos estar un mes, dos meses fuera, pero a la que volvamos a entrenar un poco juntos, se ve directo que el equipo está bien.
Avui a les 4 de la tarda, hora catalana, aquest Barça vespre. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Paolo Prenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
So in love, sad as could be, 'cause a pretty face got the best of me. Suddenly, you came into my life and gave it meaning and pure delight. Now good looks I've learned to do without, 'cause now I know it's love that really counts. 'Cause I know
it's in me. Yeah, yeah, yeah.
I know that beautiful is in me. Yes, indeed. Now you speak your words warm and sincere, and lets me know that your love is dear. A pretty face you may not possess, but what I like about you is your tenderness. A pretty face may be some guy's taste, but I'll take love in its place, 'cause I know that
beauty's only skin deep. Yeah, yeah, yeah.
And you know that beauty's only skin deep. Oh, baby. Oh, yeah.
Oh,
What do I see in you? But it goes deeper than my eye can view. You have a pleasing personality, and that's an ever-living rare quality. Now show me a girl that's bad, and I'll choose the one with true love in every time. Cause I know that, and I believe that you know that beauty's only skin deep. So if you're looking for a lover, don't judge a book by its cover. She may be fine on the outside, but so untrue on the inside.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Lo que puede pasar si me quedo en su casa esta noche. No sé cuál me convencerá si el susurro...
Bona tarda, és 1 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio